Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11 del matí. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Pendents a aquesta hora de Madrid, perquè la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, es reuneix amb el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per analitzar la protecció de les víctimes de violència masclista arran de l'augment de casos. 55 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles en el que portem d'any. L'últim cas, si es confirma, l'assassinat d'una dona de 62 anys a Nogueira de Ramuín, a Ourense, seria, per tant, la 56a víctima de violència de gènere a l'Estat espanyol, la 1238 des del 2003, quan van començar a haver-hi registres. Per això el Ministeri ha convocat avui el Gabinet de Crisi per analitzar totes aquestes dades i veure quines mesures s'han de portar a terme. Per tant, estarem molt pendents d'aquesta reunió entre la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, i el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Qui ha parlat sobre el sistema de seguiment de les víctimes de violència masclista, el conegut com a Bio Gent, és Gregorio Gómez Mata, de l'Associació Espanyola d'Atenció a les Víctimes de Violència Masclista. En una entrevista a La Caravana assegura que aquesta eina és bona, però que no funciona.
No funciona desde sus inicios, que es una buena herramienta si se hubiera aplicado en condiciones. Lo único que registra son las mujeres que ya han denunciado, que han dado ese paso, que han pasado por una comisaría o por un cuartel de la Guardia Civil, por una comisaría de los Mossos. Pero las valoraciones que salen ahí están mal. ¿Y por qué están mal? Es muy simple. Todo el mundo está de acuerdo en que muchas veces las mujeres víctimas de violencia de género no son conscientes de que están siendo maltratadas. ¿Cómo vamos a hacer una valoración del riesgo que puede correr esa mujer si esa mujer realmente no se está dando cuenta en muchas situaciones del riesgo que corre?
De mitjana cada mes, l'associació Alma té 80 dones. Gómez Mata assegura que els casos han augmentat i, per tant, cal més conscienciació i, sobretot, educació des dels centres educatius. Recordem que qualsevol dona que pugui estar patint violència masclista pot trucar al 900 900 120 o al 016. És un telèfon gratuït i confidencial. No deixa registres a la factura del telèfon. Funciona tots els dies de l'any, les 24 hores. I encara a Madrid, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, vol reunir-se amb el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i crear una comissió de treball on s'abordin tres grans eixos: el finançament autonòmic, la renovació del Consell General del Poder Judicial i l'article 49 de la Constitució relatiu a les persones amb discapacitat. Sánchez també es mostra convençut que els populars haguessin aprovat la llei d'amnistia si no hagués estat perquè depenia de Vox. Són declaracions d'Espejo Público.
Fíjese, yo estoy tan convencido de las virtudes de la ley de amnistía que estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía.
També ha defensat que la llei d'amnistia s'aprovarà en majoria absoluta amb el vot a favor de 178 diputats i que permetrà passar a pàgina del procés independentista. I l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias, diu que els morats van sentir-se maltractats per part de Sumar al Congrés i que per això els 5 diputats del partit han decidit anar al grup mixt. Tot i això, diu que ara el més sensat és que Podem no bloquegi cap iniciativa legislativa que permeti fer polítiques progressistes. Són declaracions a TV3.
Y a partir de ahora lo que hay que hacer es cooperar, dejar el rencor y la mala baba a un lado y tratar de llevar al Ejecutivo hacia políticas de izquierdas. Yo creo que hay que pasar página, que lo más razonable después de un divorcio es tratar de que haya una relación sensata y razonable, y estoy convencido de que podrá haber acuerdos en muchas cosas sin esta situación tan desagradable en la que Podemos será permanentemente víctima de una situación de maltrato por parte de Sumar.
I abans dels esports, mirada a la Unió Europea, on s'ha tancat un primer preacord per regular la intel·ligència artificial. No n'ha transcedit massa detalls, però es tracta del document base per una primera llei europea que regularà les conegudes IA. Les negociacions entre els 27 estats membres continuen aquesta hora amb temes sobre la taula com els sistemes de reconeixement facial o l'ús de vigilància biomètrica per part de la policia. Un debat que, de moment, és lluny de tancar-se. Les 11 i 4 minuts, com sempre, cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
L'Esport Girona anuncia el fitxatge de la nord-americana Rebecca Gardner, que torna al club gironí després de defensar dues temporades la seva samarreta. La jugadora, segons el comunicat del club, que ha fet públic fa tot just uns minuts, estarà disponible a partir de l'1 de gener de 2023 i ve a substituir la jugadora Kelsey Mitchell. Això pel que fa a l'actualitat del bàsquet. En futbol, disturbis al Brasil pel descens del Santos a l'última jornada del campionat. És la primera vegada en 115 anys de l'entitat que perden la categoria, un fet que ha produït importants incidents a la ciutat de São Paulo. L'equip va perdre ahir contra el Fortaleza amb un gol al temps afegit en contra i els aficionats van mostrar la seva indignació saltant a la gespa al final del partit i cremant diversos comerços i vehicles com el cotxe d'un dels futbolistes. El descens arriba després de la mort del seu jugador insígnia, Pelé. És la creu d'una lliga que ha guanyat el Palmeiras d'Hendrick, el jove jugador de 17 anys que ja ha signat pel Real Madrid. Va ser clau en la victòria de l'equip contra el Cruzeiro i en aquesta temporada ha signat 11 dianes.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Tot seguit us deixem amb la caravana d'aquí uns minuts, l'hora del videojoc, amb el periodista expert Joan Cebrián. I a partir de 11:45, no es perdin l'entrevista de Joan Trias, els actors Sergi Pompermeyer i Tamara Ndong, que presenten Amèrica, que podran veure a la Villarroel.
Radio Estel. Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
Set minuts que passen de les 11 del matí, moment de parlar de videojocs en aquest programa, com fem setmanalment, amb en Joan Cebrián. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Doncs molt bé, la veritat. I mira, estic tan bé que abans de començar avui vull donar-te unes dades per tu i per tots els nostres oients.
Doncs vinga, som-hi.
La setmana passada vam parlar del Saga,
sí,
del Saga del Gaming en català, que aquí a Catalunya estem començant a invertir més en videojocs després de molts anys, que, bueno, que no feia massa cas.
Que havia fet grans números d'edicions passades i et preguntava, superarem això? Superarem l'expectativa?
Correcte, estàvem parlant d'això abans d'estar aquí davant dels micros i, efectivament, s'han superat els números perquè aquesta edició, adivina quants assistents hi ha hagut.
Tinc ni idea.
Més de 7.000.
Més de 7.000 persones?
Més de 7.000 persones.
És una borrada, això, eh?
És una borrada. Per ser la segona edició, està molt bé. O sigui que des d'aquí, felicitar els organitzadors.
I tant.
Perquè al final no deixa de ser doblegar el número de l'any passat. I, a més, va guanyar el premi de videojoc català de l'any, Agli.
Val. Quan parlem d'Agli, de què estem parlant?
Quan parlem d'Agli, parlem d'un joc de plataformes que consisteix principalment en descobrir tots els secrets d'un noble. Ara estem a l'època de Jaume I, per exemple, seria de conya, dins d'un palau. Mentre descobreixes el palau, amb un trencaclosques, doncs vas endevinant què passa dins del cap d'aquest noble.
Val. Tot això és el que va passar al Saga, que, com deia el Joan, va doblar el seu número d'assistents amb més de 7.000 persones, que és una barbaritat. Però no ens volies avui parlar del Saga, ens volies parlar d'una altra novetat.
Sí, et volia parlar d'una altra novetat, però abans de parlar del tema com a tal, vale, tinc ganes d'exposar-te. I per això avui et porto un petit test de personalitat.
Aviam, ja em fas patir. Test de personalitat, perquè què és això?
A veure, al final parlarem d'un videojoc molt famós, no? I per tant hem de preparar el terreny,
val,
per tal de comentar-lo, etc. No?
Som-hi.
Llavors, el que vull fer és un petit test de personalitat per tal de veure tu com jugaries dins d'aquest joc, vale?
Val.
En què consistirà? Estàs en un món hipotètic? És molt important això d'hipotètic, d'acord? No volem incitar absolutament res des d'aquí, des de Radio Estel, vale?
Ai, ai.
On faràs coses que mai t'imagines. Et posaré en diverses situacions i tu simplement has d'escollir.
Val.
Què et sembla?
No sé si serà un desastre o una genialitat, però tira.
Vale. Estàs a Barcelona, has quedat, però vas en cotxe i et trobes que hi ha moltíssim tràfic.
Val.
Què fas? A. Respectes les senyals de tràfic i decideixes arribar tard. El primer és la seguretat de tothom.
Val.
B. Et saltes senyals de tràfic sempre vigilant que no et pillin els Mossos d'Esquadra. El just i necessari. C. T'és igual tot i tu acceleres com si no hi hagués un demà i si provoques accidents, doncs la gent ja s'apanyarà.
Hipotètic, eh?
És molt important, hipotètic. Hipotètic, situació surrealista, vale? No estem incitant aquí, DGT, no ens escoltis, no farem absolutament res.
No. Triaria la B, home.
Vale, la B.
Sí.
Opció sòlida. Fem una mica la jugada, però que no ens pillin els Mossos.
Clar, home, evidentment.
Perfecte. Seguim amb la segona. Fins aquí tot bé.
Diu tot bé, eh?
Tot bé, tot bé.
Saltar-se senyals...
Clar, estem en un món hipotètic, estem al nostre cap, per tant, no estem incitant aquí absolutament ningú. Això és com, jo què sé, com si fos un stand-up. Deixem els elements d'acudit i que cadascú els faci servir si vol.
Val.
Resulta que en aquesta quedada és per organitzar un atrac a un banc, amb un company.
Hòstia.
Com ho planteges? A. Vols una estratègia extremadament calculada on no hi ha plans alternatius per si les coses no van bé del tot.
Val.
B. Tens en ment un pla principal, però també vols tenir cert marge de maniobra per si no et surt com volies. C. Ets pura improvisació, et plantes allà al davant i un cop ho fas, ja veuràs com et muntes la pel·lícula.
Vaig a la B de nou.
A la B de nou.
Sí.
T'agrada
molt
la B, de moment.
Sí, de moment sí.
D'acord, doncs ara l'última. Estàs atracant el banc i resulta que han trucat els Mossos d'Esquadra.
Vaja.
5 furgons et plantaran on estàs en 5 minuts.
5 furgons, eh?
No un, 5.
Val.
Per si no tenies suficient. Què fas? A. Et dones per perdut, deixes d'atracar el banc i et decideixes capturar per rebaixar les sancions corresponents.
Mm-hmm.
B. Ets conscient que no podràs anar-te amb els diners, però t'ho muntes per tal que els Mossos no et pillin.
Val.
C. A tossut no et guanya ningú i te'n vas amb els diners per culpa d'aquesta decisió. De sobte muntes una persecució enmig de la nostra estimada ciutat barcelonina. Per exemple, podem parlar de Plaça Catalunya, podem parlar de la Diagonal, o tu vulguis.
Doncs mira, va, si és en plan hipotètic i amb ganes de jugar i passar-nos-ho bé, jo triaria la C.
La C aquí.
Sí.
Aquí t'arrisques una mica més.
Sí, home, sí.
Ens agrada que caiguis en el joc. Tenint en ment els resultats, el llibre d'estil de la Universitat Fictícia de Cornellà de Llobregat, malgrat que això sí que no és fictici, ¿vale? Això de córrer molt pel cotxe, que no és una cosa estranya, la nostra adorada pàtria mare del Baix Llobregat, d'acord? Del Baix Llobregat, evidentment. El test de personalitat d'aquesta universitat conclou en que series en Michael.
Val. Qui és el Michael aquest?
Doncs en Michael és un dels personatges de Grand Theft Auto, de la famosa i coneguda saga de GTA,
home,
la qual és, sense cap mena de dubte, el tema d'aquesta setmana.
Lucia, do you know why you're here?
Bad luck, I guess.
Vale, ja deixem el món hipotètic, vale? No volem atracar cap banc,
no volem
saltar-nos cap norma de circulació, que ningú s'ho prengui seriosament.
Ara.
No sé si et sona la saga de GTA, Joan.
Sí, home, sí, un dels clàssics dels jocs de casa nostra, eh?
Doncs tens tota la raó, però potser hi ha oients que no saben què és.
Clar.
Per tant, anem a explicar què és.
Som-hi.
Doncs Grand Theft Auto és una de les sagues de videojocs més exitoses de la història.
Uh-huh.
Creat per David Jones i els germans Sam i Dan Hooster, són uns títols de món obert que tracten la vida de diferents criminals.
Uh-huh.
Les seves històries s'entrellacen i bàsicament tu estàs controlant el clàssic concepte d'antiheroi.
Val.
Fins aquí ho tenim tot bé?
Fins aquí tot bé. Estava escoltant el... com parlàvem per sota i no sabia què era, és el GTA. Llavors, quan... O sigui, per què el GTA ara mateix és notícia aquesta setmana?
Doncs perquè aquesta setmana Rockstar, la desenvolupadora de la saga, ha revelat aquest dimarts el tràiler de GTA 6.
Sí.
Curiosament, anem a explicar una petita anècdota, i és que Rockstar va haver d'avançar unes hores a l'hora d'estrenar del tràiler, perquè principalment estava plantejat per les 3 de la tarda,
val,
però com es va filtrar, i a sobre amb logos de bitcoins i tal, van dir, mira, afrontem la situació, el millor que podem fer és ho estrenem ja de cop, ja se'ns han adelantat, que el mal no sigui més gran, i els hi va sortir bé.
Val. I què hem pogut veure en aquest tràiler?
A veure, realment, com a cada tràiler, doncs, poca cosa en comparació a tot el que pots gaudir a cada videojoc, a cada pel·lícula, fins i tot a una presentació d'un llibre.
Res, una mostra, eh?
És una mostra. Però els aspectes més importants et diria que són els següents. Per primer cop a la història, una de les protagonistes serà una dona.
Home, ja tocava.
Que, clar, això va en relació al que vam parlar setmanes anteriors,
sí,
que és una mica trist que haguem de firmar això a 2023.
Uh-huh.
Però bueno, millor això que no tenir absolutament res. I que la ciutat on passarà tot és Vice City, a Miami.
Uh-huh.
Per què és important Vice City? Perquè la ciutat és on es va desenvolupar el quart videojoc de la saga de la sèrie principal.
Sí, senyor.
Grand Theft Auto Vice City, que va ser publicat el 2003. Parlàvem del 2003, el Vice City, però, clar, la novetat és GTA 6. Quan es publicarà el GTA 6? Doncs Rockstar ha firmat que serà el 2025.
Val. I per què és tan important un anunci com aquest? Vull dir, al final, trailers en podem tenir pràcticament cada setmana, tant de jocs com de pel·lícules, però precisament aquest per què?
Perquè l'últim cop que GTA va treure un joc de la sèrie principal va ser el 2013, amb GTA 5. D'on precisament és el personatge que hem comentat abans, el Michael, el que t'ha sortit al test de personalitat. I precisament hem de parlar d'aquesta edició en concret perquè va tenir un dels majors impactes possibles dins de la indústria del videojoc.
A few weeks ago, I was happily sulking by my swimming pool. Who do you want?
I just came by to see if there's something I can help you with.
I'm retired. My psychotic best friend shows up out of nowhere.
Nobody tells me what I want!
Torture me over mistakes I made over a decade ago.
You're back in the game? Val, Joan, ara ens deies que fa 10 anys que no sortia cap GTA nou de la sèrie principal, però per què ens deies que GTA V va tenir tant d'impacte?
Cordeta i al peu. Va ser un èxit de vendes.
Sí, eh?
Tal qual. GTA V es va estrenar al setembre de 2013 i des de llavors va vendre un total de, atenció, 145 milions de còpies.
Com?
145 milions de còpies.
És una barbaritat.
Tu converteix aquesta dada en uns 50-60 euros.
Uau.
Bueno, els diners surten sols. Sí. No tindré mai tants diners en ma vida. Però seguim, perquè l'important no és només això, sinó que aquesta dada representa un 42% del total de còpies venudes dins de la saga Grand Theft Auto.
Gairebé la meitat, eh?
Clar. I això que va provocar? Que es convertís en el segon videojoc més venut de la història, només enrere de Minecraft.
És una barbaritat de números.
Totalment, però amb els números no només ens hem de fixar en les vendes, també amb el temps.
Val.
Perquè al final estem a 2023, parlem de data d'estrena de 2013, no deixen de ser 10 anys els que GTA V ha aconseguit resistir sense perdre importància. O sigui, mantenint-se, com dirien els raperos o els traperos, a la onda. Estan pagats, no? I més enllà del boom inicial, lògicament, es va estrenar per PlayStation 3 i Xbox 360. Però va donar el salt perquè l'any de 2013 va ser l'any de transició de les consoles a la nova generació.
Correcte.
Per tant, va dir que va fer el salt de la PlayStation 3 a la PlayStation 4 i de l'Xbox 360 a l'Xbox One. D'acord? Però clar, no deixen de ser 10 anys. Per tant, també es va actualitzar per PlayStation 5 i Xbox X i S.
Mare de Déu. Cada consola és una actualització també del mateix joc?
Clar. O sigui, és com una revisió de tot l'apartat gràfic, no tant del contingut, però sí de... Anem a posar-lo al dia, perquè al final, si tenim màquines més potents, doncs l'hem d'actualitzar, no?
Clar.
Parlem de tres generacions de consoles diferents. Tu, honestament, per què creus que es tracta aquest èxit? Per què ha sobreviscut tant?
Sincerament, no en tindria ni idea.
Doncs, imagina't per què. Pel mode multijugador. Ho he dit, ho tornaré a dir ara... I ho tornaré a dir tots els cops que calgui aquí. Els videojocs no són res sense els jugadors. Aquest és el meu imperi romà, però no sense motius enrere, d'acord? Perquè si GTA V va tenir tant èxit va ser perquè el mode multijugador va ser diferent per primer cop en tota la història.
Vale, això vol dir que abans no tenia èxit?
No vol dir això concretament. Abans el GTA 4 hi havia molt de multijugador, fins aquí bé, però era limitat.
Val.
Modes de carreres, modes de combat... Podies jugar amb els teus amics, però no tenies com una experiència tan àmplia. No tenies cap interacció en línia on els jugadors poguessin explorar Los Santos, Vice City... La ciutat que fos, lliurement, i connectar-se a un servidor per jugar amb els seus col·legues. Què passa? Que amb aquesta edició del GTA V es va donar aquest salt. I per fer un paral·lelisme, molt agafat amb pinces, d'acord?
Sí.
Perquè no volem ofendre a cap gamer de pura cepa, com diríem. GTA tenia un món digne del World of Warcraft, que era un món obert, amb molta gent, el que ell que va fer créixer tantíssim els videojocs a la dècada dels 2000.
Dades impressionants, eh?
I tant. Tu pensa que en un món obert ja és una barbaritat tècnica de base. Perquè al final no deixes d'estar carregant moltíssims aspectes, els famosos NPCs, que surten d'aquí molts cops al GTA, no? Quines ganes tinc de fer qualsevol borrada amb un NPC que sé que no em passarà res. Doncs exactament, és aquest el videojoc on passa. I per tant, què vull dir amb tot això? Que, clar, A sobre afegir no només el que tu pots carregar a la teva consola, sinó també amb els teus col·legues a través d'una banda connexió d'internet, clar, va ser un salt impressionant. I a més de moltíssima diversió, també ha generat moltíssim contingut. Et sona el roleplay?
Tinc ni idea què és el roleplay.
El roleplay és on la gent, o és igual si és penya famosa, o, per exemple, entre nosaltres, doncs juguem a jocs de rol.
Val.
D'acord? Doncs gràcies a GTA V van néixer les sèries de rol entre diferents creadors de contingut. Bàsicament interactuaven per crear doncs, sèries i això. Doncs, per què és important? Perquè al llarg dels últims anys ha sigut un dels productes amb més visualitzacions al llarg de YouTube i de Twitch, en termes d'entreteniment digital.
Clar, però Joan, ara ens estàs parlant sobre els motius d'èxit de Grand Theft Auto, però al final no es deixa de tractar d'una saga que parla sobre criminalitat. Per tant, com s'agafa això respecte a si fomenta o no la violència? Ja sé que és un debat etern,
sí,
perquè
ho és.
Però com ho tractem?
És un debat etern, però com és un debat etern...
Precisament.
La pregunta és perfecta, perquè GTA, a mi almenys, a nivell personal, em sembla que reflecteix perfectament el que significa el codi PEGI.
Estem fent mal aquí, eh? Codi PEGI, eh?
Codi PEGI.
I no et refereixes a...
Albert Pala.
Al porquet dels Muppets, tampoc?
No, tampoc.
No. Què és el PEGI?
El PEGI, a nivell tècnic, és Pan European Game Information.
Val.
Sona en anglès, molt tècnic, però anem a fer-ho en un idioma més mastegable. Doncs és la imatge que va amb el número a les caixes de videojocs, a la part inferior dreta, normalment.
És veritat.
Això és el PEGI.
Val, això, que, això mostra l'edat permesa, entenc, eh?
Correcte, però entre cometes.
Val.
Perquè no és edat permesa, sinó edat recomanada.
Val, com a les pel·lis, bàsicament.
Exacte, totalment. És exactament això. Evidentment, Grand Theft Auto és un videojoc recomanat per majors d'edat. I és possiblement una de les sagues que millor reflecteix que els videojocs sí parlen de violència, però no et tornen violent per naturalesa.
Val, què vols dir amb això?
Si t'has fixat, el que estaven escoltant era l'escena de la mort d'en Trevor, un dels personatges de GTA V. En tot moment, dins de Grand Theft Auto, tu estàs jugant en el món obert, tu pots fer qualsevol criminalitat que vulguis, bogeries al volant, bogeries amb armes, el que tu vulguis. Però al final, a l'hora de la veritat, el que t'indica la història no és, bueno, doncs agafa una pistola i fot un tret al primer que trobis pel carrer. No, o sigui, en cap moment els videojocs et t'expliquen això. El que fan és et rebaixa els moments d'adrenalina mentre tu estàs jugant per tal de demostrar-te d'una manera o l'altra que la criminalitat és dolenta i que tota acció té les seves conseqüències.
Val, o sigui, la qüestió és saber diferenciar la ficció de la realitat, eh?
Exactament. Oi que fa molts anys no pensaven automàticament que per veure Kill Bill o Pulp Fiction ens tornaríem tots bojos, que de sobte agafem algú per carrer i ja veiem com li surt sang?
Sí.
No, en cap moment. Doncs amb això és exactament el mateix. No és tant el batà o no batà, sinó saber què està fet per cada públic. Descobrir quina és la història i el missatge que hi ha enrere de cada història i a partir d'aquí saber acompanyar. Perquè, per exemple, si estem parlant d'una persona major d'edat... que ja sap què és la vida, cap problema. No necessita cap mena d'acompanyament. Si estem parlant d'un menor d'edat, potser no és qüestió de prohibir-li, però sí de recordar-li. Ei, tu pots tenir moltíssimes hores de diversió aquí, però recorda que la vida real no és això. I com et passis, passa pel despatx. D'acord?
Val.
O, per exemple, una persona major d'edat, però que tingui problemes a nivell de salut mental, doncs potser no és el millor joc per jugar en aquest moment,
val,
però un cop es recuperi, sí.
Val. Ja que hem encetat el debat, Joan, deixa'm tirar per aquí.
Perfecte.
Tu creus que el món adult entès com a persones grans, eh?
Correcte.
Entenen que jugar a un videojoc és simplement jugar a un videojoc, per molta violència que hi hagi?
Et soc honest? Ni puta idea. Ni puta idea.
Pa.
En moltíssims casos, zero idea, però no perquè no existeixin les eines per fer-ho, sinó simplement per pura posició de comoditat.
Per què?
perquè al final tu pensa que estem parlant de la barrera generacional, mm-hmm. en molts casos, no? I si te'n recordes la setmana passada, el que és el grosor de jugadors de videojocs més petit estava a partir dels 45.
Mm-hmm.
Quants nois i noies tenen pares i mares més grans de 45 anys?
Clar.
Clar, hi ha una diferència molt gran aquí, però la cosa és que no existeixen en molts casos els esforços.
Mm-hmm.
I també aquí hi ha una altra retòrica que és important, perquè al final estem parlant de, no, els videojocs et fan violent i tal, però quants cops moltíssims pares o mares endollen un videojoc al nen o nena per tal que el deixin tranquil?
Bona aquesta.
Clar, no és una qüestió de que el videojoc et faci violent com a tal, sinó de saber informar-te, com a tot en general, Joan. Mm-hmm. O sigui, estem parlant ara de videojocs, però canviem això per cinema i ens surt el mateix. Canviem això per literatura i ens surt el mateix, perquè si llegim, jo què sé, a Twilight, doncs no tindrem de sobte desitjos de veure pel carrer un vampir,
mm-hmm.
i que el vampir em faci de tot el llit. No. Per tant, Val. Amb això és exactament el mateix.
Creus que això encara, a dia d'avui, estem al 2023, gairebé 2024, de fet, creus que això encara estigmatitza el món del videojoc, o el món del videojoc ja passa d'això?
No, el món del videojoc passa completament.
No entra al debat,
No entra al debat en el sentit de... ja sabem el que hi ha.
Uh-huh.
Perquè al final estem parlant de la barrera generacional.
Perdona, ja sabem el que hi ha, vol dir que s'han fet estudis? Això?
Sí, s'han fet estudis, s'han demostrat i no hi ha correlació directa entre... Val. Això ho va fer, si no m'equivoco, Cambridge, de fet.
Uh-huh.
O sigui, no hi ha correlació directa entre jugues un videojoc i ja fa més violent. Per tant, és un debat que no es fa molt cas, sí que n'hi ha d'altres cíclics, com la dificultat dels videojocs, com a tal, però al final també estem parlant que parlem de la barrera generacional, parlem de les diferències d'edat, però al final la gent que desenvolupa videojocs és gent que porta tota la vida.
Uh-huh.
I és gent que, per molta edat que tingui, sempre ha estat en contacte. Per tant, això normalment es deixa de banda en el sentit de, bueno, doncs potser és millor fer un exercici didàctic que no enfadar-nos i enrocar-nos en la nostra posició.
Per entendre'ns, què estigmatitza més a dia d'avui el videojoc? Que es pugui pensar que si els joves juguen a videojocs violents es tornin violents, o que es cregui, i ho dic aprofitant avui, que és el saló del manga, i veurem gent disfressada pel carrer perquè li agrada disfressar-se així o perquè és la seva moda, etc etc. O que es cregui que el món del videojoc és un món fric.
Jo crec que els dos debats s'han superat, fixa't
sí?
en el que et dic. Perquè al final... I aquest últim que has esmentat, sobretot al llarg dels últims anys.
Uh-huh.
Perquè crec que ni el món del videojoc ni el món de l'animació, etc, era tan normalitzat al mainstream com ho és actualment. En part també per les noves tendències de creació de contingut, de consum digital, que això sempre ajuda molt més, no? Per tant, són coses que ja es van superant, simplement que des de dins s'intenta fer com una mica de retòrica didàctica, en el sentit de anem a recordar que això no està gens malament, que uh-huh. tothom està bé del cap, que no passa absolutament res, i ja està. Després ja la indústria del videojoc té els seus propis debats, el que parlàvem de la dificultat, el que parlàvem l'altre dia de la sexualització de les dones,
uh-huh.
el que parlàvem fa res sobre si els videojocs estan millor o pitjor en funció de si fiquem components de la comunitat LGTBI,
uh-huh.
perquè hi ha molt, i ho hem de dir, hi ha molt moviment reaccionari dins de la indústria del videojoc.
Sí?
Que no ens oblidi. No, hi ha.
Reaccionari com a conservador, vols dir?
Reaccionari com a conservador, i no conservador de, bueno, penso políticament així, sinó de reaccionari de dir esto de que hayan dos chicas besándose está muy mal.
Mm-hmm.
Per tant, els debats són més interns que no externs.
Vale.
Què és el millor que podem fer? Aquí una alegoria de... el món del videojoc està molt malament, etc, però al final no deixa de ser una indústria més on es reflecteixen moltíssims problemes de la societat del dia a dia. No del món de l'animació, de la literatura, del cinema, sinó Clar. Del dia a dia que et trobes a la societat, que et trobes a l'habitatge,
uh-huh.
que et trobes en el teu espai laboral, etc.
I per últim, que ara m'has fet reflexionar una mica sobre això, ja en parlarem un altre dia, suposo, perquè és un tema que abarca molt i no vull obrir qualsevol tipus de meló, però em parlaves d'un altre joc potent que es va fer molt conegut com el World of Warcraft. Tot això es va portar a la gran pantalla. De fet, hi va haver un boom molt important fa uns quants anys al món
Correcte.
Del cinema, transportant el món del videojoc al món de les pel·lícules. Això s'ha acabat?
No, al llarg dels últims anys s'han fet cosetes, com Assassin's Creed, ara, de fet, estan encara produint, si no m'equivoco, una pel·lícula de Bioshock.
Uh-huh.
Per tant, no són coses que estiguin allunyades. L'únic que aquí, com ha passat sempre amb la literatura, és el repte del cinema de com ho adapto.
Uh-huh.
Perquè al final, literatura és t'ho imagines, cinema és ho veus, videojoc és experiència immersiva.
Clar.
Del pas de la imaginació a reflectir-ho, pots tenir més debat de si t'agrada més o menys, però almenys ja tens cert marge.
Uh-huh.
El videojoc és completament immersiu, és l'experiència que més t'activa a nivell sensorial.
Clar.
Per tant, aquí la dificultat és moltíssim més gran.
Joan Cebrián, periodista expert en esports electrònics i videojocs. Com sempre, moltíssimes gràcies. Fes la propera setmana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i ens veiem la setmana que ve.
Que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Més de 100 anys, 5 generacions, tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes, el caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
No sé si algú dels qui ens escolta van a veure l'obra de teatre Amèrica a la Sala Villarroel de Barcelona la temporada passada. Si no hi heu anat, i encara que hi heu anat, esteu de sort perquè l'obra es torna a estrenar a la mateixa sala i és una obra que s'ha de veure sí o sí. Amèrica és una brillant reflexió sobre el passat esclavista de Catalunya. Ens posa davant del mirall, ens mostra les conseqüències de tot el que van fer els burgesos catalans i del tràfic d'esclaus africans del segle XIX. Un passat que no ens han explicat o que ens han explicat poc, encara que ho vulguem esborrar de la memòria o de la història. El passat és el que és, i a vegades, quan sembla que ja està enterrat, torna. I això és el que passa en aquesta Amèrica. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, hay que llorar, hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Avui a la Caravana tenim el plaer de saludar l'autor d'Amèrica, Sergi Pompermayer, i una de les seves actrius, com Tamara Ndong. Sergi, Tamara, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com esteu? Perquè ahir es va reestrenar l'obra a la Villarroel, plena de gom a gom.
Sí, 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 jo encara estic amb l'eufòria d'aquesta reestrena i molt felices de poder tornar a explicar aquesta història totes les nits.
Què significa una reestrena per vosaltres?
Home, doncs és un regal, no?, i un èxit, perquè no és una cosa que passi sovint. Però a mi no m'havia passat mai amb un text meu. No?
No.
Que es tornés a programar la temporada següent o que es tornés a fer, no. I, pues això, amb molta alegria. Fa un any que ho estem esperant.
Sí.
Hi ha nervis com el dia de l'estrena?
Sí, una mica. Una mica també feia com 10 mesos que no la passàvem, que no ens tornàvem a trobar, no? I una mica de dir, ostres, a veure com estarem, i reviure, no?, l'obra. Sí,
com ha estat aquest retrobament?
Molt guai, molt xulo.
Sí?
Tenim moltes ganes, vam fer molta pinya en el seu moment i sempre és molt guai tornar a treballar amb en Joan, la Mireia, el Marc, la Ida, la Carme.
Mm.
Sí, sí.
Sergi, com ha estat aquest retrobament?
Molt, molt bo. Bueno, és que ens hem anat veient, no ens hem perdut la pista, eh? De fet, durant aquests mesos no...
No fa més, vosaltres dos us veu retrobar els Premis Butaca.
Ah, exacte. Sí.
Després en parlarem, amb, de tot plegat.
Amb la Mireia i amb l'Aida Llop també ens hem trobat a l'ESCAC, fent classes, i bueno, ens hem anat veient tots... Tots.
Sí, sí.
Jo ahir deia, vaig venir a veure l'obra per segona vegada, i de fet hi tornaré una tercera. Després en parlaré de per què, però jo crec que s'ha de fer una obra com aquesta. Però quan vaig arribar a casa vaig escriure a X, l'antic Twitter, però ho torno a dir, que val la pena veure Amèrica per tres coses. Perquè és una obra gratament incòmoda, feliçment odiable i sentimentalment dura. Hi esteu d'acord?
Sí.
Sí, sí.
Per què és totes aquestes tres coses, Amèrica?
Bueno, perquè jo crec que ens toca una part o que deies tu, no? O desconeguda, o amagada, o volgudament no visible, i aleshores veure-ho ens provoca això, no? Bueno, la voluntat realment és aquesta, de fer una miqueta de catarsi tots plegats, de dir, nois, tenim el que tenim perquè es va fer el que es va fer, no som tan guais i tan estupendos, nosaltres també hem sigut pirates, per dir-ho d'alguna manera, i hem de ser conscients de que això ve d'aquí, no? I intentar arreglar-ho. Qui vulgui arreglar-ho, jo crec que ho hem d'arreglar, no? O com a mínim ser conscients del que ha significat, del que hem fet, i de que totes les aportacions que hem fet a la història mundial no han sigut tan meravelloses, no? I, bueno, doncs això, que compartim una història europea terrorífica, no?, d'explotació d'altres cultures i d'altres continents, i ho hem de saber. I això crec que provoca... hi ha gent que li provoca molt malestar, sí.
És una obra que provoca malestar.
Sí, és que...
Jo
crec que
n'ha
de provocar, no? Vull dir, ja està pensada així, ja està pensat el muntatge del Julio també, no? El final de la funció, que s'encenen tots els llums perquè es vegi tothom, perquè ens puguem veure el públic, és també per mostrar això, no? Mira quina platea que som. Mira qui està representat aquí, no?
És bèstia, això. Recordes, Sergi, el dia que vas dir... He d'escriure sobre aquest tema, sobre això?
Sí, o sigui, el recordo perfectament. Aquest dia, sí, sí. Perquè va ser a partir... Ho he explicat moltes vegades, però és a partir d'un sopar amb un amic meu de tota la vida que em va dir... Una avantpassada meva va fer construir el temple expiatori de la Sada, del Tibidabo, perquè era filla de traficant d'esclaus, esposa d'un traficant d'esclaus, i ella va voler expiar els pecats de la ciutat, no?, de Barcelona en això, no?, en el tràfic d'esclaus africans, en la diàspora africana. I vaig flipar bastant i vaig dir, perdona, jo no ho sabia, això, de la teva... d'aquests avantpassats que tenies. I llavors vaig començar a investigar, a informar-me, i vaig veure, doncs, que bueno, Barcelona va ser una metròpoli colonial amb tot el que significa, no? Tant d'explotació a les Filipines com del tràfic d'esclaus africans i l'explotació cubana. I aleshores vas mirant i vas passejant per l'Eixample i vas veient... és una miqueta com Mr. X, no? En els edificis vas trobant Mr. X que dius... Vale, si m'ho està explicant aquí, no? Aquí hi ha això, hi ha aquesta representació, no?, del colonialisme català o espanyol, i no ens ho han dit, no ens ho expliquen, perquè és molt lleig.
Jo veia cada dia i no m'adonava.
Sí.
Ta mare deia que és una obra realment dura, i m'agradaria preguntar-te com si us n'adoneu, jo crec que sí, que segur. Quan interpreteu una obra com aquesta, jo crec que al públic li passen dues coses sonorament. Una és el somriure congelat, i el pensar de què estàs rient, idiota. I dos, aquest se sent molt durant l'obra.
Sí, 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 és que també jo crec que té a veure també la forma en la que el Julio ha decidit portar escena, no? Aquestes escenes del passat que són tan violentes, però alhora l'espectador no s'ho espera, no? Jo me'n recordo quan llegia el text que pensava, ostres, com farem les escenes del canvi, no? Quan canviaré de vestuari, i era com, no hi ha cap canvi, estàs en el present i de cop estàs en el passat, i aquest canvi tan immediat fa també que de cop el públic digui, ostres, i clar, anem realment d'una cosa relativament lleugera, no? D'un sopar aparentment doncs, divertit, a de cop doncs, aquest passat tan dur, tan violent, que és el que crea que l'espectador digui ostres, què estic veient, on de cop i volta m'han ficat i uau, que bo, no?
En un moment d'aquests, Tamara, et vaig veure realment molt, molt, molt emocionada. De fet, al punt del plor.
Sí, sí, sí.
Això et passa a cada funció?
Quasi sempre, sí. Sí, sí, és... Realment, jo me'n recordo que ahir, abans d'ahir, tots aquests dies que s'apropava, tenia moltes ganes de tornar a fer l'obra, de tornar a passar, me'n recordo rellegint-me el text, no? I ahir i abans d'ahir que vam fer un assaig, pensava, ostres, però si realment ho passo molt malament, jo. Sí, hi ha un punt que...
És que és molt bé, és a dir, perdona, però interpretativament, amb això,
sí,
canvies de la nit al dia.
Sí, sí, sí. Sí,
i és
sí, sí.
Molt... O sigui, com tu fas, això? Perquè m'hi dedico, no?
Sí, és ficant. I vull dir, de cop saps que saps on has d'anar, saps que t'hi trobaràs, per on hauràs de passar amb el teu company. Amb en Joan, òbviament, ja en el moment dels assajos ja vam fer com un acord de, ostres, doncs ens donem el permís d'arribar fins als extrems que la situació demani. I amb aquest permís som molt conscients que estem jugant, però alhora ha de ser veritat allò que fem, perquè ha d'arribar i ens hem d'anar a intentar transmetre allò que es feia en aquell moment, no? Tal qual, i és la intenció.
És bèstia, és molt bèstia. Per què calia, Tamara, explicar una història com aquesta?
Doncs molt del que diu el Sergi, no? Perquè és una part de la història de Catalunya, d'Espanya, que no se'ns explica, no se'n parla, com diem, no? Que passegem per Barcelona i veiem els monuments, les places, que encara hi són, no? D'aquestes persones allà. I dius, ostres, vols dir que fa falta encara, o parlem-ne, potser, no? Que crea aquest debat de què es pot fer per arribar, no sé, una possible reparació, potser, un demanar perdó, no sé, és necessari, no?
T'ho pregunto a la inversa, ara. Per què creus que s'ha amagat fins ara? Per autovergonya?
Sí, jo crec que tinc molt a veure amb això, no? Vull dir, no estem orgullosos, no?, d'aquest passat i de que part d'aquesta societat s'hagi creat amb aquests diners que prové del dolor i el patiment de tantes persones, i crec que no és algo agradable de reconèixer i de parlar-ne. Però no. S'ha de fer, és necessari.
En definitiva, si algú va a veure Amèrica a partir d'ara a la Villarroel i no l'ha vist mai, què és el que s'hi trobarà? Perquè jo no vull fer cap spoiler i prefereixo que ho expliqueu vosaltres, explicar-ho jo.
Pues s'hi trobarà una obra de teatre molt ben interpretada, amb un elenc espectacular, perquè tots estan i totes estan molt brillants, molt ben dirigida, amb un teatre que és molt bonic, és una caixa de bombons preciosa, i es trobaran amb una obra de teatre que és una dutxa escocesa. El públic passa per una dutxa escocesa, no? Passa del riure a la sorpresa i al mal rotllo en qüestions de segons, no? El sotmetem a aquesta experiència, no? De dir, vale, estàs rient, estàs relaxat, baixes la guàrdia, et deixes les armes a terra, i quan les tens a terra, doncs aleshores ve la clatellada, no? Ve el cop fort, no? Ve una dosi de realitat que se t'havia amagat, i anem jugant això, no? Perquè tampoc... és a dir, una cosa que jo tenia molt clara, i el Julio també, és que no volíem fer un pamflet. Vull dir, els personatges intenten defensar el seu punt de vista i poden estar equivocats o no estar-ho, no? El judici l'ha de fer el públic. I aleshores això ens permet, no?, de també no donar una lliçó, sinó de mostrar una història a partir d'uns personatges, i sou vosaltres, no?, el públic, que heu d'acabar jutjant o traient una conclusió la que vulgueu, no? Perquè també hem fet això, no? Cap personatge és perfecte en la funció. Són éssers humans amb les seves virtuts, que tots en tenen alguna, i amb els seus defectes, que la majoria en tenen molts, no? Perquè jo també en tinc molts, i aleshores els meus personatges són així, no? Els meus fills són així.
I quantes vegades t'han dit, Sergi, perdona, quantes vegades t'han dit, per exemple, el personatge d'en Joan és que té un punt a l'obra que dius, hòstia, és que gairebé em convenç.
Moltes vegades.
I és un cabronàs.
Sí, però precisament és el que volia, no? Jo, és a dir, per entendre'ns, a mi no em costa defensar el discurs que pot tenir el personatge que interpreta la Tamara. Jo l'esforç que he de fer és d'entendre l'altre, perquè jo en una obra de teatre no sóc ningú per dir a ningú què ha de fer i què ha de pensar. I, de fet, jo, amb les obres, el que plantejo són preguntes de coses que no comprenc. De per què som així, per què ens comportem així, com podem arribar a fer això, no? Com podem fer arribar a fer mal a algú que ens estimem? I jo què sé, qualsevol pregunta que no tingui resposta per mi. I aquí, aleshores, això m'obliga a intentar donar amb els personatges les eines o les armes suficients per poder defensar el seu punt de vista. I l'esforç va ser amb el personatge del Joan. I jo crec que el Joan, amb algunes coses, té raó. I amb altres, no. Vull dir, hi ha coses que li diu amb el seu fill que jo també li podria dir. Passa que en el context en el que ho diu és quan és jutjable, no? I a part, ideològicament, ell està a les més antípodes. Però no volia considerar, perquè pensi, perquè si és un neocon ha de ser mala persona. Ell és mala persona per altres raons, no? Però ser neocon no ha d'implicar que siguis mala persona. No? És intentar fer aquest exercici de col·locar-te a la pell de l'altre.
Tamara, tu estàs totalment d'acord amb la Kayla?
Sí, bastant. M'hi sento bastant representada. Sí, és que és un personatge que em sento molt proper, vull dir, és una noia molt jove, actriu, que ha viscut fora, torna a Catalunya amb la seva parella i, òbviament, doncs, viu situacions de racisme que jo també he viscut. Té aquest conflicte amb la seva parella de no entendre per què la porta aquest sopar sense haver-li explicat tot això que és tan transcendental en la seva família i alhora per ella també és superimportant. Vull dir, sí, em sent representa bastant. Vull dir.
Hi ha moments de racisme que jo també he viscut, com quins, ta mare?
Doncs això, que se't pregunti sempre, que se't parli sempre en castellà, de primeres, quan he treballat de cara al públic, ostres, d'on ets? Doncs mira, sóc d'aquí, doncs d'aquí, però d'aquí no, ets negre, no? Si ets negre no pots ser d'aquí. Sí, bastantes.
En el món de la interpretació també? En el món del teatre també?
Potser no tant en el món del teatre, més com quan he treballat de cara al públic.
Dic perquè, sense entrar en cap mena de polèmica, però és veritat, en parlarem ara dels Premis Butaca, però on un gran David Selves es va atrevir també a demanar-te perdó per Àngels Amèrica.
Correcte, sí.
Com ho vas viure, allò?
Doncs, ostres, va ser xocant perquè no m'ho esperava gens. O sigui, jo en el discurs simplement era un agrair al Sergi també, no?, de dir, ostres, gràcies, perquè òbviament era necessari. I ja vam veure que en el seu cas, en el seu moment no es va fer, i és com gràcies per, en aquest cas, haver-ho fet, i que després el Selves ho reconeixés i vingués, després vam estar parlant, va ser com, ostres, gràcies, perquè després de tant de temps ja ho havia reconegut en el seu moment, sí. També, però sí, va ser...
Si parlem d'Amèrica, tinc la sensació que tots sortirem d'allà dient, n'hem de fer alguna cosa, hem d'ajudar a reparar això. Per on s'ha de començar, ta mare?
Doncs no ho sé, la veritat, no tinc la resposta a això, no ho sé, creant... Doncs no ho sé, potser això, doncs, les places, les places, els carrers que hi ha en aquests monuments, per exemple, començar, doncs, potser fent aquests canvis de nom, no? Ja se n'ha fet, en algun... Uh-huh. Fa anys vaig participar en la retirada de l'estàtua de l'Antonio López López, no? Aquestes figures, tenir-les exaltades, per mi no té gaire sentit. No ho sé.
Sergi?
Explicar-ho, no? Igual que en altres països, no? Hi ha museus que estan dedicats exclusivament a ensenyar les parts més fosques que han tingut les nacions. Igual aquí, un museu com el Marítim seria un bon lloc, no? Perquè hi hagués una part del Museu Marítim dedicat al... que expliqués el tràfic marítim d'esclaus, no? Entre el triangle esclavista entre la península Ibèrica, les costes africanes atlàntiques i el Carib, no? Això estaria bé, no? De començar per aquí, fer una declaració realment institucional, no? La corona ja sabem que no demanarà perdó, perquè no som persones de demanar perdó aquí, però a Holanda, a Bèlgica, al Regne Unit, són coses que han passat i que estaria molt bé que passessin aquí també. I més enllà d'això, més dels actes, jo crec que sí que hi ha d'haver una consciència social, no? Que que a nivell personal de viure d'una altra manera, no? De ser conscient que tots els mals que estem vivint ara, des del canvi, el canvi climàtic i tot això que està passant, també té unes arrels amb un model explotador, no? De, tant a nivell humà com de recursos humans, com en naturals. I hem de canviar aquesta forma d'entendre la nostra relació amb la resta del món. Crec que aquí és on pot ser més efectiu, no? el canvi.
Usaré la primera persona del plural perquè jo crec que la cultura l'hauríem, si no la fem, l'hauríem de fer entre tots. La cultura n'ha parlat poc sobre temàtiques com aquesta? Massa poc?
Aquí està molt poc. Se n'ha parlat molt poc. Sí, jo vaig estar buscant i, clar, l'única cosa que s'acosta, per exemple, però que no toca en absolut el tema de l'esclavisme en teatre, és l'Héroe, no? Estic parlant de literatura catalana, no? L'Héroe de Rossinyol, que sí que és una obra molt potent, trobo jo, perquè és el veterà de guerra que torna, no? Del nostre Vietnam, no? Per entendre'ns, i és un tio que torna totalment embogit, no? I agressiu i violent. Però no, és que ho tenim integrat des d'una manera festiva a nosaltres, el nostre colonialisme, no? Són els indians, són les habaneres, són el rom cremat, no? Tot és... Que guai Cuba, no? Que bonic, no? I mira, gràcies a que vam estar a Cuba vam fer la rumba. Dius, bueno, a veure, sí, no? Hi ha coses molt xules i és molt guai el mestissatge i és molt guai, però no amaguem l'altra part, no? No amaguem aquesta part lletja.
Tamara.
Sí, és que intento pensar i no tinc això com grans
referents culturals,
culturals, d'obres, de pel·lícules d'aquí que... No, no he parlat poc, sí, realment.
Tamara, t'imaginaves que una obra com aquesta et portaria un premi butaca?
Ostres, sempre m'ho he imaginat. M'ho he imaginat moltes vegades, però no era conscient que podria arribar a passar fins que ha passat. Sí, ostres, estic superfeliç d'aquest reconeixement, perquè no deixa de ser un reconeixement a la feina, a l'esforç i a seguir treballant, que és el que tinc ganes de fer, a veure si hi arriben més projectes i sí, soc superfeliç d'haver guanyat el premi, no?
Tamara Andón, que fa poques setmanes guanyava el Premi Butaca i parlava així.
Com la gran Viola Davis em va dir una vegada, el que separa els actors i actrius blancs dels actors i actrius negres són les oportunitats. Si no se'ns donen oportunitats, no podem demostrar que som igual de vàlides que les nostres companyes i que podem estar a l'alçada de qualsevol repte que se'ns proposi.
Les oportunitats.
Les oportunitats, sí, són molt necessàries, la igualtat d'oportunitats, no? Vull dir, jo hi havia un moment que li vaig dir a la meva representant, escolta, no vull fer més càstings de prostitutes, vull dir, estic farta, és que al meu cos li senta malament, com saber que només puc fer això. I és necessari, hi ha molta...
És molt bèstia el que acabes de dir, eh?
Sí, era així, vull dir... Els únics càstings que m'arribaven era per ser de prostituta, de migrant, de ballarina sexual i em sentia malament, quasi era com, ostres, només treballaré per fer això? Vull tenir una carrera àmplia i variada alhora. Vull dir, no diré que no, però també vull que m'arribin altres projectes, no? I no arribaven. I això, per això és una crida molt necessària i hi ha col·lectius que estem treballant per, si no se'ns dona doncs l'espai, doncs creem nosaltres els nostres espais per explicar les nostres històries i fer els nostres projectes, no? Perquè també tenim ganes de treballar.
Perquè també en tinc per en Sergi, perquè vaig tenir l'oportunitat de ser Premis Butaca i en Sergi t'escoltava i va plorar.
Sí.
Sí, molta gent es va emocionar.
Què et va emocionar d'aquell discurs, Sergi?
Bueno, veure-la tan feliç. Sí, no, home, que t'agraeixin les coses sempre fa molta il·lusió, no? Però, bueno, era la confirmació que ja la tenia, no? Però d'objectiu complert, no? I de... Doncs també la il·lusió i la felicitat de que la Tamara es pogués mostrar amb un paper potent, no? I de descobrir... No nosaltres. Bueno, nosaltres el dia del càsting ens va caure tot a terra, no? Amb el Julio i a mi quan la vam veure, perquè va fer un càsting que va ser espectacular.
Però el que fa sobre escenari és...
I aleshores fa il·lusió, dius, fa molta il·lusió. Dius, mira, és una filla artística viva. Jo me l'estimo com una filla, a la TAM.
Estava buscant el repartiment, que el tenia apuntat per aquí, però intentaré dir-lo de memòria. Tamara Andong, Mireia Xalà, Joan Carreras, m'estic deixant algú, Paula...
Carme Fortom, Aida Llop... I Marc Bosch.
Tamara, com ha estat treballant tots ells?
Uau, doncs una superexperiència brutal, increïble, ja des del primer moment. Clar, anàvem amb l'Aida, sobretot perquè és la que més conec, el Marc no el coneixia, l'he conegut arrel d'Amèrica. Anàvem una mica cagades de dir, ostres, anem a treballar amb en Joan, amb la Mireia, amb el Juli, un text del Sergi, no? Figures que portem seguint durant molt de temps i molts nervis al principi, també de veure si estic a l'alçada de fer un text com aquest, de dos personatges tan potents alhora, però ja des del principi tot va ser molt fàcil, ells són unes bellíssimes persones totes, hem fet una pinya molt maca i ens estimem molt.
Li preguntava la Tamara pels intèrprets. Sergi, com ha estat treballar amb en Julio Manrique?
Molt bé. Bueno, és un regal, no?, que el Julio dirigeixi un text. Jo amb el Julio havia treballat diverses vegades, vull dir que ja hem fet coses junts, però, bueno, era tenir la seguretat de que el text queia en bones mans, no?, i perquè és un director excel·lent, perquè és un gran amic, i a part...
I un flamant director del Teatre Lliure.
Encara no ho era, quan va començar. I sí, però, a més, hi havia un plus afegit, que és com que ens coneixem molt i hem treballat junts i som amics, podem parlar de les coses. És a dir, no, de com no és... Hi ha un director que no conec de res i ara com li dic, no? Com li dic que jo m'imagino això o com m'ho diu ell, no? La complicitat va ser meravellosa.
Em queden molt pocs minuts, però vull fer un joc amb vosaltres. Tamara, què significa Sergi Pompermayer pel Teatre Català?
Doncs Sergi Pompermayer pel Teatre Català és una aposta segura a un text, bueno, doncs caurà en molt bones mans. No ho sé, és una persona doncs molt, molt compromesa, explica històries que s'han d'explicar, que potser algú no explicaria, però ell les explica. I després de que un projecte doncs comenci, però que pugui tenir un recorregut, no ho sé, és com que Amèrica, jo m'imagino que té molta vida encara per endavant i no ho sé.
Sergi, que és dramaturg, que encara apretaré una miqueta més.
A veure.
Sergi, el que demostra cada nit la Tamara als escenaris, aneu al teatre i ho veureu perquè és espectacular, però ella demanava oportunitats. Què arribarà a ser Tamara Andong pel Teatre Català?
Bueno, pues serà una actriu de primera línia.
Wow.
Sí, una actriu de primera línia, i sobretot jo crec que és l'inici de la normalització, no? De la normalització del nostre país, de dalt dels escenaris, de que veiem uns escenaris que reflexin com és realment el nostre país, com són els carrers, no? I esperem, i jo m'agradaria que aquesta normalització que portarà la Tamara i altres actrius i altres actors racialitzats també comporti una normalització de les platees del nostre país, que no només sigui de persones blanques, no? Que cada cop tinguem persones diferents, d'orígens diferents, de cultures diferents, que són catalanes i que es puguin sentir representades en les obres que fem, que no ho fem només per un col·lectiu determinat.
Per cert, quin és l'estat de salut del teatre català?
Bueno, sempre és un malalt terminal que no acaba d'estirar la pota mai, no? I hi ha una miqueta de tot, no? Hi ha coses que van molt bé i hi ha coses que van molt malament. Crec que tenim una feina que és portar la gent jove al teatre. Que la gent jove vegi que el teatre pot ser una cosa molt excitant.
No, al teatre, la gent jove que a vegades diuen és que a mi, com que sóc jove, no m'interpel·la el teatre. Aneu a veure Amèrica i veureu la manera que us interpel·la. Tamara, projectes?
Projectes, sí. Crec que es pot dir, perquè crec
sí,
que aquest any
es pot dir,
no? Dir. El Jo Mai Mai, sí, no?
Sí, sí, ja està, ja ho he dit.
Sí, ja ho he dit, però crec que sí, ja està a les xarxes. Jo Mai Mai, que és una sèrie de televisió que estrenaran a TV3, et tinc un petit personatge.
Que bo. Això parteix de la idea d'usar, entenc? Ve del joc.
Sí, val. Més del joc.
Val.
La cançó també serà present, evidentment, sí? però ve del joc, sí, val. Sí.
És que el Sergi és un dels guionistes,
eh?
Sí, sí. I crec que l'altre sí que no ho puc explicar. I l'Engrene Maxpa, que tornarem a...
És veritat!
Tornarem l'any que ve a fer gira per aquí i anirem a Madrid a l'octubre a fer temporada del CDN.
Uau! Sí. Uau! Sí, sí, sí. També sí. La vaig veure i també és Quina meravella, però la calòrica és parlar d'un altre món. Sergi, projectes?
Doncs jo mai, igual que ella, que l'estrenarem, crec que s'estrena el 22 de gener, que ja, a veure què us sembla. I tinc un projecte amb el Selves, amb el David Selves, de cara al Grec, de l'any que ve. Estem fent una adaptació del Misantrop de Molière i intentem actualitzar-lo. I Amèrica The Movie, perquè en principi es farà un llargmetratge d'Amèrica. Hi ha el projecte... Hi ha el projecte d'intentar fer-la.
Uau! Que bèstia.
S'ha de trobar els diners.
Laborem,
això sí.
Laborem. Sergi Pompermayer, de Marandong, ha estat un plaer parlar amb vosaltres.
Igualment.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies.